Els diumenges a l'Espluga FM Ràdio parlem de persones que eduquen, educar i aprendre. Conceptes bàsics a l'Espluga FM Ràdio.
Diumenge 22 d'octubre de 2017. Benvinguts al programa Persones que eduquen. Bon dia, Montse.
Bon dia, Filó. Benvinguts al Persones que eduquen. No pas al Persones que caduquen, eh? A veure, que tots caducarem, també, és clar. Però faig una pausa perquè s'entengui bé que es diu Persones que eduquen. Aquesta setmana hem decidit començar un programa que anirà seguit de 3 més. Seran espais dedicats íntegrament als centres educatius de la nostra vila. I per què? Molt senzill. Aquests dies s'ha titllat l'escola catalana i els seus mestres de coses que no són. Alguns polítics i periodistes han defensat que aquí es fa un tipus de pedagogia que doctrina els nens en l'independentisme. Mireu, us en vaig a fer 5 cèntims. Per exemple, el passat dissabte 14 d'octubre, el ministre d'Afers Exteriors, Alfons Dattis, va dir com si res, en una cadena francesa, que a Catalunya els nens no aprenen castellà. Després, el dia 17 d'octubre, en el ple del Congrés, els ciutadans va demanar que el govern fes un marc normatiu per evitar també l'adoctrinament que, segons ells, afirmen que hi ha en els nostres centres escolars de Catalunya. I fins i tot, també, un diputat de Ciutadans, Toni Cantó, va dir al ministre d'Educació que volien que es fes una inspecció als centres per elaborar informes per si hi havia aquests en els continguts d'ensenyament, si realment s'adoctrinaven els nens, no? És més, el senyor Biol, en una visita a Santa Coloma de Gravenet, també va dir tan ample que aquí a Catalunya els mestres adoctrinen els nens per odiar Espanya, i que l'article 155, que s'hauria d'aplicar també a les escoles i al Departament d'Ensenyament. Clar, vist això, la Filó em va dir: Montse, hem de dedicar el programa a les escoles. Això no pot ser.
La Filó i la Montse, com sempre.
Totes dues, però la idea va ser tema. Llavors, ho fem, oi tant que sí, perquè la millor manera i l'única que des de sempre i des de que el món és món de contrarrestar una mentida és explicar la veritat. Perquè la veritat, estimats oients, té llum pròpia i no l'atura res ni ningú. Per tant, la millor manera de dir què fan les escoles del nostre país és explicant la bona feina que fan, perquè no doctrinen, fan bona feina. I per això vam demanar als centres educatius de l'Espluga que vinguessin aquí a la ràdio, i hem volgut començar amb l'escola Badruna, que avui ens acompanyen. Aquí tenim la Teresina Roig, directora del centre de l'Espluga Badruna, i la secretària del centre també, la Cristina Campos. Si ens permetreu, elles ens explicaran una mica la bona feina que estan fent els centres i veureu com de doctrinar res de res.
Abans, potser escoltarem una mica de la història del centre, perquè, per situar-nos, ja sabem que tota l'Espluga coneix bé el que és el Col·legi del Carme i ara Escola Badruna, però en volem fer una mica de contingut.
Somriurem quan tot falli, abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Somriurem quan tot falli, guardo una vida cada instant. La rosada estesa el seu vel fred i humit, a poc ha anat quedant buida la plaça.
El dia 21 de novembre de 1909 arribaren a l'Espluga les germanes carmelites de la Caritat Vedruna. S'instal·laren al carrer Sant Josep 14, començant la seva tasca social i educativa, adreçada en inici als petits del poble. Després de l'any 1939, amb el nom de Col·legio Nuestra Senyora del Carmen, les germanes van impartir classes de maternals, parvos, primer i segon grau. A la vegada oferien classes nocturnes durant els mesos de novembre a febrer i l'ensenyament del comerç, classes de dibuix, pintura i brodat, on les noies es feien l'aixovar per a casar-se. Un dels serveis donats per tal d'acollir les nenes dels pobles veïns era l'internat, primer de noies en un principi i posteriorment, davant la demanda, també de nois. Això ho contrastarem després perquè ho hem trobat, però ara ens ho diran després elles. Aquest servei es va donar fins al curs 1998-99. L'any 1970 s'inaugura el nou centre ubicant-se al mateix espai on encara es troba actualment. Va ser en aquest moment, també, que comencen a integrar-se a la plantilla de l'escola Professorat Seglar. Uns anys més tard, el nom de l'escola canvia i passa a anomenar-se Col·legi Mare de Déu del Carme. La direcció de l'escola va ser portada per les germanes fins al curs 95-96 i a partir d'aquí la direcció la porten ja els seglars, sent la titular en aquell moment una germana. L'any 1987 l'escola rep l'aprovació arrel de la reforma educativa per a continuar impartint l'educació infantil de primer cicle, de 0 a 3 anys, i de segon cicle, de 3 a 6, juntament amb el que ja tenien de primària de primer a sisè, que era l'antiga EGB. Des de l'octubre del 2007, la direcció del centre la duia l'Escola Mare de Déu del Carme, que així mateix estava escrita i dirigida a la Fundació Privada Educativa Vedruna de l'Espluga de Francolí. Però aquest estiu es va dissoldre en el sentit i el centre va entrar a formar part de la nova Fundació Vedruna Catalunya Educació, un nou organisme privat d'abast nacional que agrupa totes les anteriors fundacions locals que gestionaven les escoles fundades per la Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna. Amb la creació de la Fundació Vedruna Catalunya s'hi agrupen ara totes les escoles vedrunes.
I per les finestres es projecta l'alba. Hem anat veient el pas dels anys. I pels que venen seguirem cantant. Somriurem quan tot falli. Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli.
Molt bé, hem vist que fa 18 anys que l'Escola Vedruna és aquí a l'Espluga. Això és magnífic, és una passada. Bon, oi que sí?
108 anys.
108 anys, imagina't, jo he estat malament, que malament, soc de lletres total. Bon dia, Teresina Roig, directora del centre, i bon dia, Cristina Campos, secretària del mateix.
Bon dia.
Moltes gràcies a totes dues per acceptar venir aquí a l'Espluga FM Ràdio. Anem a conèixer una mica la vostra tasca educativa, entre la fila i jo us anem fent preguntes. Molt bé, mireu, el curs ja està engegat, i vosaltres aquest any teniu una renovació estructural a nivell de tot de Vedrunes, no? De tot Catalunya. Com us afecta, o com ha afectat això en el cas de l'Escola de l'Espluga? Què significa? Quins avantatges té? Ens expliqueu una miqueta, no?
Molt bé.
Bon dia a tots. I si hem dit aquest resum, perquè l'hem fet...
Sí.
Si hi ha alguna cosa, també rectifiqueu, eh?
No. Evidentment, després del resum que ha fet la Filo de tota la història que ens porta fins aquí avui de la nostra escola, que molt bé has explicat, enganxant el que has dit tu des de la fundació, que és l'última que s'ha dissolt aquest estiu, que era una fundació privada formada per pares i mestres de l'escola. Aquesta es va dissoldre aquest setembre i aquest estiu, i el setembre va passar a ser la Fundació Vedruna Catalunya Educació, que el que fa és aglutinar totes 36 escoles a nivell de tot Catalunya en una sola única fundació. Aquest 1 d'octubre, també és una data d'aquestes significatives, aquest 1 d'octubre, concretament, les 14 escoles de la província de Tarragona han entrat a formar part d'aquesta fundació, perquè aquesta fundació es anirà agrupant durant 3 anys. Aquest any les escoles de la província de Tarragona, l'any que ve les de Barcelona i l'altre les de Girona.
Es va ampliant, diguéssim.
Es va ampliant, fins a arribar a totes 36.
Molt bé.
Llavors, què ens aporta? Doncs mireu, en el nostre cas ens aporta com a avantatges sentir un recolzament i un acompanyament tant pedagògic com organitzatiu a nivell així més d'estructura més gran. amb un pla de formació conjunta i continuada, amb la creació de grups de treball estables, de diferents àmbits, com la innovació tecnològica, plurilingüe, sostenibilitat, que potser moltes d'aquestes coses, per si sols, al ser una escola de les petites de tota la fundació, potser no obtindríem ni el personal ni la manera de gestionar-ho tots sols. Poder formar part, poder fer front a inversions, obres, materials, que el formar part d'un gran curs surt més, és més fàcil i més econòmic. Suport de la gestió laboral especialitzada, perquè moltes vegades et toquen fer tasques de gestió laboral, fiscal, així com a director. I
dures,
no.
Clar,
sí,
clar, difícils,
que,
o
difícils, complexes. Que per nosaltres estem en l'àmbit de l'educació, però no en l'àmbit de la gestió. Assegurar el futur de l'escola en moments de dificultats, tens un recolzament molt, molt significatiu. Uh-huh. Estar al nivell de la societat actual que ens demana, en contínua renovació. En definitiva, ho resumiria amb una frase que hem fet com una mica la frase del lema d'aquest procés que va engegar tots junts, que és, si anem junts, és molt millor.
M'agrada molt aquest lema, molt, perquè d'això es tracta, no? Una mica de que tots plegats, tota la societat s'impliqui, no? En aquesta tasca educativa, i el que deies, si pertanys a una fundació molt més àmplia, doncs tens molts més recursos i estàs, clar, et sents més ferm, més fort,
clar,
no?
És com si hem fet xarxa, que és el que, és el que hem intentat fer, no? Fer una xarxa d'escoles que cadascú té llibertat per fer els seus projectes i tot, però hi ha unes coses en comú que fan que et sentis
creixer.
Sí, i pots créixer amb xarxa i aprofitar el que fan de bé, doncs, totes les escoles que tots fem i tenim, per grans que siguin, coses molt bones.
Perfecte, llavors anem una mica ja al nucli, no? D'aquí l'Espluga, a nivell de centre, com us organitzeu, les línies d'actuació que teniu, el projectes, no? que una mica cregueu que les persones que ens escolten, doncs els agrada saber-ho també.
A l'entrar a formar part d'aquesta gran fundació, a nivell estructural de l'escola no canvia, vull dir, l'escola continua havent un equip directiu que gestiona la part acadèmica de l'escola, el que passa és que la directora té unes funcions d'enllaç amb la fundació. Per no anar, clar, la fundació la gestiona un patronat d'11 persones, que no hi tenim accés directe, sinó que hi ha un equip de gestió. Aquest equip de gestió està format per un coordinador, hi ha un grup que se n'encarrega de la part pedagògica i d'innovació, una part de carisma i pastoral, que és la part perquè no es perdi aquest sentit de pertanyença a Vedruna, a Joaquim de Vedruna, el seu tarannà, la seva filosofia, després recursos humans i economia i finances. Llavors l'equip directiu té accés directe amb aquestes persones, amb aquests equips de treball, i cada equip de treball et gestiona una part de l'escola i és el que fa d'enllaç amb la fundació.
Com una plataforma, damunt vostre.
Sí, d'ajuda i de dir, doncs mira, anem per aquí, anem per allà. Fantàstic. Fem aquests canvis, aquesta innovació, això no funciona, canviem-ho, doncs tenim aquest enllaç. Després hi ha l'equip directiu, hi ha el director, el subdirector i cap d'estudis, igual que qualsevol escola. Després tenim un cap de pastoral, perquè nosaltres no hem de perdre que som una escola cristiana i per tant tenim la part pastoral, que també forma part de l'equip directiu, el claustre de professors, i després els coordinadors els tenim dels diferents grups de treball que engeguem a nivell de tot Vedruna, de cada àmbit de treball que estem treballant, doncs hi ha un coordinador de cada escola que forma part d'aquest de grup i gestiona tota la part aquesta.
Molt bé. I llavors, el moll de l'os del vostre projecte educatiu, no? Les línies d'actuació, quines són? No? És a dir, quan ve un pare o una mare no al centre, una mica allò que vosaltres l'expliqueu, que és el moll de l'os.
És que això del moll de l'os ho vam trobar a la vostra pàgina web.
Sí, sí.
Per això ho preguntem.
Això del moll de l'os, digues, no?
Fúrica, sí, és el nucli, no?
Sí, sí, és el
que mireu
que és l'eix, l'últim eix, però en definitiva no per ser l'últim és el menys important, sinó que és el contrari, que és el més important. Mireu, durant tot aquest curs passat hem renovat el projecte educatiu. Clar, a l'entrar forma part d'això, cadascú teníem un projecte educatiu marc, però cada escola després el desplegava d'una manera diferent. Què hem fet? Doncs hem treballat tots els components de la comunitat educativa durant tot un curs, començant pels professors, pels pares i pels alumnes, en el nostre cas els alumnes de 6è, de primària, i en el cas de l'ESO hi han participat tots, en escriure o reescriure el projecte educatiu. Llavors aquest projecte educatiu nou que el vam presentar aquest 1 de setembre, les conclusions aquest 1 de setembre a Tarragona, conjuntament totes les escoles de Catalunya, totes 36, es va fer a Tarragona perquè entràvem les escoles a la Fundació Nova, es van presentar els 6 eixos. Aquests sis eixos han de veure's reflectits en el dia a dia de l'escola, tant en els documents com en el funcionament, en les actituds del professorat, de l'alumnat, en el treball, en el dia a dia. I són sis eixos que el primer és la persona, el del moll de l'os que deu és l'últim, però no el menys important, la persona, i aquí el que hi despleguem és que l'alumne és el protagonista del seu procés d'aprenentatge, la importància dels valors, la vida, la llibertat, la justícia, la pau, la tutoria com a eix principal per poder atendre aquests alumnes, un tracte familiar, seguiment de les necessitats formatives i socioafectives de l'alumne, per tant, una educació integral, el treball educatiu ha d'abraçar tots els àmbits del creixement de la persona. Aquest seria el primer eix. El segon eix seria l'entorn, és a dir, la nostra tasca és crear un clima positiu i motivador perquè entenem que l'alumne i la tasca educativa, si estàs en un lloc que t'hi sents acollit, que estàs a gust, doncs flueix per si sola. La relació família-escola en un clima de confiança, aquesta seria els eixos bàsics de la part de l'entorn. Després ja passem a les actituds d'aprenentatge, que busquen l'equilibri entre les fites exigents i les possibilitats personals de cada alumne, donar valor a la feina ben feta i estimular la constància i la tenacitat per tal de superar-se. La manera, les actituds a aprendre de cada alumne, doncs, és despertar-los i amb aquests valors. Després, les maneres d'aprendre, que sigui un treball actiu i participatiu, que siguin els alumnes, com que hem dit que la persona és el principal personatge de la nostra tasca, doncs són ells els que han de ser actius i participar en el seu aprenentatge. Ensenyar a pensar creativament i críticament davant la realitat actual del moment que estem vivint. Aquestes serien les maneres d'aprendre. I després ja passem a les competències del segle XXI, que aquí tenim tres grans grups, que són l'STAC, les noves tecnologies, la sostenibilitat, el ser amb el medi, i després el plurilingüisme, com a eix de que la llengua, una segona llengua, en aquest cas l'anglès, és molt necessari amb la vida. Aquests tres eixos que més endavant, doncs ja si podem, us els explicarem. I el moll de l'os del projecte. Aquest, vam posar aquest nom que primer no estava allò molt clar si s'entendria, si no s'entendria, i quins dos eixos o dos peus hem posat aquí el moll de l'os: l'escola cristiana i país. L'escola cristiana és perquè l'escola és cristiana i per tant és amb un ideari cristià obert i respectuós. Aquí el que sí que volem remarcar, que tot i ser cristià tenim nens, alumnes de totes religions, de totes creences, i que per tant les portes són obertes i és obert i respectuós a nivell, no és el fet religiós així. I després la celebració de les festes, el del nostre calendari popular, per conèixer doncs, les festes
de la cultura del país.
I després com a país, doncs, que és una escola arrelada al nostre país des del 1826, que dèiem aquests
108 anys,
108 anys la nostra escola, però les escoles Vedruna des del 1826 antiga, va ser la primera fundació. Dins del marc de l'escola catalana, amb l'ús de la llengua pròpia i en la impartició de continguts per tal de conèixer la cultura, la història i la tradició de Catalunya, molt important, ho tenim posat al moll de l'os perquè creiem que és la nostra tasca, i arrelades de forma molt significativa en l'entorn més immediat, el poble, barri, ciutat, la nostra escola, que hi torno des de 1909, que està
molt bé,
aquí en l'escola.
Molt bé, molt bé. Està molt bé aquest moll de l'os.
Sí.
Sí, per això ens va fer gràcia, perquè es sintetitza, no?, poder dues línies, o sigui, el que acabeu d'explicar són les línies mare, no?, I aquestes, doncs, lliguen, no?, una mica tots aquests objectius que dieu grans, no?, els grans objectius d'escola.
S'ha intentat fer un projecte educatiu que sigui fàcil d'aplicar al dia a dia, que no sigui allò un document que tens allà
penjat, que
dius que no el veu bon lloc.
Sí, que és teòric, no?
Inclús ara, aquest mes d'octubre, s'ha fet un altre document perquè cada àmbit de l'escola, cada membre de la comunitat educativa, tant els pares, els alumnes que van participar, puguin valorar si realment això al dia a dia de l'escola es veu.
De totes maneres, és ambiciós.
Sí.
És ambiciós, eh? Vull dir que...
Sí, és ambiciós.
És ambiciós i el dia a dia és difícil. Suposo que és difícil.
Sí.
Lligat amb tot això, doncs, els projectes que tireu endavant, sí, els transversals que una mica ja es lliguen amb això que acabes de dir, no, Teresina? Hi ha uns transversals d'ideologia, de Vedruna, i després n'hi ha uns de centre, no? Si això voleu explicar una mica, doncs, què teniu entre mans?
Bueno, tenim moltes coses.
Per això creiem que és tan important que s'expliquin les coses. Vull dir, ja sabem que teniu reunions de classe, de centre i tot això, però jo, nosaltres trobem que l'escola ha de sortir, ha d'explicar-se, i la gent que ens escolta doncs ha d'entendre aquesta manera de fer i aquesta innovació i aquests canvis que suposen per l'escola, per les famílies i especialment pels alumnes. No?
Sí, bueno, perquè si no sembla que estem en el nostre món tancats i no sortim d'allà, no? I bueno, està bé que ens dongueu aquesta oportunitat, no? També. Doncs jo us parlaré dels projectes. Els projectes en tenim els que són en projectes Vedruna, que estem treballant en projectes Vedruna juntament amb les altres escoles. Aquest any en posem en pràctica dos. Un es diu Art 360, aquest el duran a terme els alumnes de 6è, i és un projecte en xarxa, perquè hi participem les 36 escoles, és col·laboratiu, perquè és entre centres, entre professors, entre matèries i entre alumnes. Està emmarcat dins el marc del projecte educatiu Vedruna i competencial, perquè posem en funcionament les competències del segle XXI. Aquest projecte es basa en l'estudi d'una obra arquitectònica del nostre entorn proper, i nosaltres aquí a l'Espluga hem triat el celler cooperatiu.
Molt bé.
Com a obra important. Aquest estudi el treballem interdisciplinarment des de tres punts de vista. El primer punt de vista és l'històric i social, on hi treballarem el context històric i l'arquitectura de l'edifici, i això ens abarca les ciències socials. L'artístic, que farem una anàlisi de l'edifici i després es farà una reproducció arquitectònica, escultòrica, o... I aquest és l'educació visual i plàstica. I el tecnològic, on farem una gravació i una edició en 360, amb una veu en off documentant l'edifici. Amb això, a partir de l'ESTAC.
Està bé.
Està molt bé.
Aquest projecte, volem que els alumnes apreguin compartint i creant, a partir de tocar, d'investigar, de contextualitzar, exacte, fer fotografies, i llavors tot això que ells vagin recollint ho plasmaran en una gravació. Aquestes gravacions, cada escola farà el seu edifici, la seva gravació, i formaran part d'una app, d'una aplicació de tablet, de mòbil, que serà consultable per tothom que se la baixi de la botiga. Exacte.
Sí. Molt bé, molt bé.
Aquest és el primer, que és nou d'aquest any i se l'hem agafat amb moltes ganes. El faran els nens de 6è, no sé si ho he dit.
Sí, els de 6è.
I a les altres escoles que tenen ESO, els de 3è d'ESO. Nosaltres, en el nostre cas, 6è. I l'altre gran projecte és l'itinerari psicopedagògic de l'alumnat de l'escola. Aquest projecte sorgeix del conveni de col·laboració signat entre la Fundació Vedruna Catalunya Educació i l'Hospital de Sant Joan de Déu. L'objectiu d'aquest conveni és treballar plegats en la detecció de trastorns d'aprenentatge en els infants i en els joves.
Clar, és molt important això.
Aquest itinerari contempla diferents actuacions al llarg de tota l'escolarització dels nostres alumnes per detectar aquests possibles trastorns d'aprenentatge, poder-hi actuar i d'aquesta manera que els nostres alumnes puguin créixer personalment i nosaltres tenir en compte les seves dificultats i les seves capacitats i les seves possibilitats.
Clar.
Dintre d'això. Com ho podem fer per aconseguir-ho? Necessitem flexibilitzar currículums i és molt, molt important la coordinació entre famílies, entre el centre, entre els mestres i els especialistes que duran a terme aquesta detecció i aquesta reeducació.
Clar, per adaptar l'aprenentatge dels nens aquells que es detectin, no? Mancances o necessitats educatives especials que poden anar per dalt o per baix, o per sota. No?
Sí,
exactament.
Sí.
Molt bé, molt bé.
Aquests serien els dos conjunts en Vedruna i després a nivell de centre, com a nous no en tenim cap en concret.
No cal cada any.
No.
Treballeu molt, eh?
Ja tenim aquests dos, que aquests dos ja ens portaran.
Això però... t'avala molt al professorat.
Sí.
Això t'avala molt, no, Montse?
Sí.
T'avala?
Sí.
Fas molts projectes nous.
I si vols abarcar molt, a vegades no arribes.
Clar, llavors no et surt, sí. Eh? Sí. Millor consolidar allò que ja has començat anys anteriors.
Exacte.
I després com fer aquests dos nous.
És això el que us volia explicar.
És
això, és consolidar projectes que ja han començat altres anys. Un seria l'escola multilingüe, el projecte Escola Multilingüe, que el vam començar el 2012, i és que treballem l'anglès des de P3 fins a 6è amb diferents metodologies depenent del curs. aquest seria el multilingüe.
I un apunt, i els nens fan català i castellà,
sí,
perquè
sí,
és
evidentment
curricular.
Evidentment.
Sí, sí.
Per deixar-ho constància,
sí,
no?
Sí, 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 sí. El projecte de sostenibilitat, on aquest curs fem el segon any de formació per poder obtenir el reconeixement d'Escola Verda. Per tant, si tot va bé, aquest any podem tenir aquest reconeixement. I dins d'aquest projecte, el curs passat vam començar el projecte de l'hort, on els alumnes de sisè són els que se n'encarreguen de l'hort de l'escola i fan partícips a la resta d'alumnes de l'escola. I passen tots per l'hort. Però els de sisè són els que el gestionen. Ells manen allà.
Està molt bé, sí, està molt bé. Cultivar la terra com sí, cultives la ment. Sí, sí.
Després tenim dos projectes que ens ha ofert el departament, que és l'Ares Cric i l'ILEC. L'Ares Cric fa referència a l'escriptura.
Sí.
I l'ILEC a la lectura. Sí. Per tant, aquests ja van començar l'any passat i aquest any continuem, i l'any que ve també continuem, i després ja hi haurà la continuació
del seguiment,
d'aquests projectes. I per últim, el projecte tecnològic, on, bueno, l'hem posat tecnològic però perquè hi ha les màquines pel mig, no? Però és on integrem la tecnologia a l'aula, mitjançant els Chromebooks, que tenim a l'aula, i les G Suite, que són les Google Apps for Education, que es deien abans, on els nens poden treballar des de l'aula amb aquestes eines. Aquest ja fa uns 3 anys que el duem a terme.
A partir de quina edat?
Aquestes les fem a partir del cicle mitjà, a partir de tercer. De tercer, quart, cinquè i sisè.
De tots aquests projectes que esteu aquí immerses, quin és el que us destacaríeu, que voleu... No sé, que us agrada més, que hi teniu una estima especial...
Ens agraden tots. Satisfetes estem de tots, perquè tots tenen una part d'aquest projecte educatiu que us hem explicat abans, no?
És global, sí.
Si hem de destacar-ne un, potser és el multilingüe, perquè com que fa més anys que és el que fa més anys que fem, és el que hem pogut obtenir resultats, és el que podem dir-vos que ens ha donat bons resultats. Llavors, si voleu, us explico una miqueta què és el que fem. A la nostra escola som conscients de la importància de l'anglès, bueno, de les llengües estrangeres, no?, la societat actual. I nosaltres, doncs, el que hem fet al llarg d'aquests anys és anar incorporant canvis en la manera de poder ensenyar, de poder aprendre aquestes llengües. En el nostre cas, l'anglès. L'objectiu que tenim és aconseguir que la majoria dels alumnes de sisè obtinguin el nivell A2 d'anglès del marc comú europeu de referència.
Molt bé, està d'acord.
Llavors, el que fem perquè això pugui ser, doncs, educació infantil, a P3, P4 i P5, i a primer i segon de primària, utilitzem un mètode que es diu mètode Artigal, i amb aquest mètode, el coneixeu?
El coneixem en el sentit que abans era una persona que es dedicava a l'aprenentatge de la llengua, en català i castellà, i després va passar a l'anglès.
Sí, sí, ha vingut a l'escola un parell de vegades. Sí,
bé,
sí. Aquest l'aprenentatge d'anglès és com de forma molt natural.
És un joc.
Mitjançant les cançons, els contes, tot oral. Els nens aprenen sense adonar-se'n que estan aprenent anglès. A partir de tercer, a part de les hores d'anglès que tenen curriculars, els alumnes els preparem pels exàmens de Cambridge. Llavors, els exàmens de Cambridge són voluntaris, no els fan tots els nens.
Els que volen poden accedir a fer-los.
Exacte, però la formació és per tots. És a dir, tant si fan els exàmens com si no, tenen la preparació pels exàmens de Cambridge.
Això s'ha de pagar.
Sí, els exàmens. La preparació no, perquè la fem nosaltres.
Clar, llavors qui vol...
Llavors qui vol accedir a l'examen, es paga l'examen.
Molt bé.
La preparació la tenen.
Molt bé, molt bé, molt bé.
A cinquè i sisè, a més de la preparació dels exàmens de Cambridge, comptem amb una professora nadiua anglesa que els hi fa 2 hores setmanals,
molt bé,
tant a cinquè com a sisè. I també gràcies a formar part d'aquesta xarxa Vedruna, que és el que dèiem, no?, que tenim alguna...
El suport.
Aquests avantatges, podem oferir als nostres alumnes de sisè estades a Irlanda durant el curs, estan una setmaneta durant el curs, o colònies en anglès a l'estiu, els de tercer, quart i cinquè, amb altres alumnes Vedruna d'altres escoles. Doncs, gràcies a tots aquests projectes que hem anat fent, aquestes metodologies diferents, hem pogut observar que el nivell d'anglès dels nostres alumnes
ha pujat.
Ha pujat.
Ha pujat.
Sí,
està molt segur, bé. Segur, està molt bé.
Està molt bé. Jo, a part de totes les matèries i de, com deia la Montse, el castellà, les matemàtiques i tots aquests projectes que feu, què és allò que espereu aconseguir i que creieu que tot el que feu com a docents és valuós per als vostres alumnes. Vull dir, aquesta potser...
Oh, aquesta és difícil, eh?
No, però, a veure, perquè també ens entengui la gent.
Sí, no? Sí, heu dit això de ser persona, per exemple, no? I deu, és que això sembla l'últim, però és molt important. Doncs això una mica, no? Tu, al cap dels anys, vosaltres dues, com a docents i tots els docents que estan a la vostra escola, què creieu que és allò que, quan veuràs en el futur un alumne que has tingut en el centre... Què esperes que el més valuós que vols veure reflectit en aquell alumne? No? Una mica la pregunta seria aquesta.
Nosaltres quan...
És difícil, sí.
És difícil, sí. Sí, aquesta reflexió ja es va fer quan això del projecte educatiu, perquè que és el que deia la Fil o no, és...
Vols anar
és molt important.
Dèiem que els nostres alumnes puguin desplegar el bon millor d'ells mateixos, que tinguin criteri propi, ho torno a repetir, perquè penso que la persona és el més valuós que té, no? Que tingui un criteri que pugui expressar del que ell pensa, i pugui dir, i pugui... Que el sapiguem despertar les ganes de ser agents actius dins de la societat. És a dir, el valor del compromís amb el que ells vulguin, però que sap que siguin capaços de dir, jo em comprometo, ja no per obligació, sinó comprometo perquè jo vull. I el més valuós, home, jo penso que és la formació integral, tant acadèmica com socioafectiva, és a dir, la relació que tu puguis establir amb aquests alumnes durant tota l'etapa que estem a l'escola, penso que és el més valuós que nosaltres els hi podem transmetre. El treball dels valors, l'acompanyament tutorial amb les famílies, l'estar al costat d'en ells, amb el bo, amb el dolent, amb les alegries, amb el no tan contents, tot això penso que és el més valuós. I la inclusivitat, que siguem capaços d'acollir els alumnes tal com són, adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascun i sempre amb respecte, perquè penso que això és molt important. I el foment de l'autonomia, donar-los les eines necessàries perquè se senten segurs de si mateixos. Clar, si volem que siguin segurs però no els dones les eines, no hi arribaran. Pensem que això, tot i ser molt, molt difícil...
Són les línies. Jo penso que, primera, com a organització, diguem-ne, no? Però després també com a persona que treballes, saber quines són les línies cap on vas, perquè a vegades amb el dia a dia i els nens i la lectura i i les matemàtiques i els problemes i les coses que surten, doncs tenir unes mires altes, crec que això sempre és important i ajuda, no? Ajuda com a docents i ajuda...
Mira, el projecte educatiu que el van il·lustrar amb uns dibuixos, n'hi ha un que a mi és, que és el que més m'agrada, que hi ha tres nens posats en un podi, en un tipus escala, i tots tres estan posats a la mateixa alçada, és a dir, tots tenen la mateixa mida. Estiguin a la primera escala, ni segona, ni tercera, a la mateixa mida.
La mateixa alçada,
clar.
Exacte.
I de dir, doncs, és que el que hem d'aconseguir és que estiguin en quin punt estiguin, que arribin tots... No el màxim, sinó el màxim de les seves possibilitats. Perquè qui marca el màxim de...
No, és que clar, és el que has dit, no? L'importància és el millor de tu mateix.
Exacte.
No en relació a ningú més.
No en relació a ningú més. Que és una miqueta el que fem a vegades amb els controls, no? El posar aquella nota, que sembla que si no arribes en aquella nota, doncs... Això és molt... Pensem que és molt important.
Doncs ens quedem amb això que heu dit, no? Tan bonic d'acollir els alumnes, que puguin ser ells mateixos, que siguin persones, de transmetre uns valors, que siguin compromesos amb tots aquests projectes que hem escoltat bellíssims que feu, no? I a més amb aquesta sort que ara teniu de poder comptar amb una xarxa, no?, d'altres centres que treballen com vosaltres i amb una fundació que us doni un suport que fins ara el teníeu, però el teniu molt més reforçat, no?
Sí.
Per tant, la Fil i jo us agraïm moltíssim que hagueu vingut fins aquí, aquesta estona amb nosaltres. Gràcies per explicar-nos tan bé la vostra tasca docent. Us encoratgem vivament a que continueu sent aquestes persones que se us nota que estimeu la vostra feina, perquè per nosaltres vam pensar en la Filo que perquè qualsevol poble pugui créixer bé, el que ha d'alimentar i estimar són les arrels, i les arrels són l'educació i els seus ciutadans i els petits ciutadans que són els alumnes, que són el futur. Gràcies.
Gràcies, Teresina i Cristina. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que es di arrels, dir que vivim perquè volem, perquè existim. Quilòmetres fan delta avall. Els ponts de l'Ebre i tot el que els nostres governs volen canviar. I quan passem per Burjassot, recordem i no oblidem companys i amics que ja no hi són. Canta
tenim concert. Pel 9 d'octubre mil carrers seran mil cops que guanyarem. T'estimo el coll i et beso els peus. Potser són cendres o la gent barranc del cine. Et veig on ets, tocar la mar un juliol. Per la Marina, a prop de Xàbia, arriba a Eivissa aquell agost, a Santa Eulàlia, Llucmajor. Tramuntana és dia, amor, amor, t'espero a Maó. Et dono casa meva, et dono tot allò que porto a dins de les butxaques. Et dono la mirada, et dono i només dono, no perdrem mai la batalla. Voldria dir-te avui que cal guanyar per fer possible el somni i les paraules. I algun dia, amiga, fer l'amor sense posar preu a les nostres cares. S'escurça el món i el meu món comença aquí. Aquí et deixo una cançó, a les espatlles llibertat, el dibuix de poder ser, d'esdevenir sense horitzons. Veig de la Tet fins a Canet, que és veure el cel, veure't a tu i ser un setembre al Rosselló. Sempre hi haurà un mur obert damunt dels ports que m'hi abaseig, tens el país sota els teus peus. Et dono casa meva, et dono tot allò que porto a dins de les butxaques. Et dono la mirada, et dono i només dono, no perdrem mai la batalla. Voldria dir-te avui que cal guanyar per fer possible el somni i les paraules. I algun dia, amiga, fer l'amor sense posar preu a les nostres cares.
Educar i aprendre. Conceptes bàsics a l'Espluga FM Ràdio. Persones que eduquen a l'Espluga FM Ràdio. Els diumenges a l'Espluga FM Ràdio parlem de persones que eduquen.
També amb aquest programa no volem deixar de parlar i recomanar llibres. Per això hem demanat a la Maria Rosa Ferran si ens vol fer una mica de resum de la darrera trobada del Club de Lectura de l'Espluga. Bon dia, Maria Rosa.
Bon dia.
Els dos llibres que van llegir, o que vam llegir les persones del Club de Lectura, no? Un és del Xavier Bosch, Nosaltres dos,
sí.
I l'altre és Pàtria d'Aramburu, no?
Sí, sí.
I llavors la Maria Rosa el que va fer és que fa una mica de resum, no?, de lo que aporten les 20 i pico, 22 persones, potser érem,
sí,
de la trobada. No? Ens vols explicar una mica com què es va dir?
Bé, si de cas us faré una transpolació del que vam estar comentant i us ho llegiré. A veure, de Nosaltres dos, de Xavier Esbós, va tenir una nota de 7,4 i en general ha agradat molt. És de lectura amena i agradable, tractada de l'amistat entre un noi i una noia, i l'autor es pregunta, mitjançant el relat dels dos personatges, si es pot esdevenir aquest tipus de relació o quelcom més i finalment derivi en una relació amorosa de parella. Hi ha lectores que esmenten que les primeres 100 pàgines se'ls ha fet la lectura una mica més feixuga, però que després ha estat molt més àgil. El desenllaç s'amenitza amb la descripció de llocs, locus amoenos, que per algunes lectores ha estat potser massa reiteratiu i per d'altres ho han trobat molt encertat. La conclusió és que és una història d'amor, de cant a l'amistat de lectura lineal i previsible. Durant el col·loqui es parla entre les lectores del supòsit que planteja l'escriptor i s'arriba a la conclusió que sí que és possible i que també hi ha vegades que el desig pot complicar la relació. D'altres lectores en fan una total defensa i fins i tot s'identifiquen en l'amistat que tenen avui dia els joves, una relació potser més oberta de la que algunes persones han viscut. N'hi ha que diuen, però, que la relació d'amistat és la més profunda que pot existir i que molts cops és sempre, encara que passin els anys, i la relació amb la persona estimada s'espai en el temps. Aquesta seria la conclusió, doncs, que s'arriba entre totes les lectores a l'hora de fer l'exposició.
La Maria Rosa ho fa molt bé perquè, clar, de vegades una estona, 20 i pico de persones, és una mica difícil i ha fet un resum molt ben recollit els diferents aspectes, perquè hi ha vegades que un llibre a una gent li agrada molt i en canvi una gent li diu a mi m'ha costat entrar i llavors no, les opinions de diferents persones doncs va molt bé. Per
sí,
tant,
es tracta de recollir l'opinió de tothom, no? Sí.
Per tant, des Xavier Bosch, nosaltres dos, i sempre diu, és possible l'amistat entre un home i una dona? De l'editorial Columna. I l'altre?
Me l'hauré de llegir.
L'altre, sí, seria de Fernando Uramburu, que seria Pàtria. De vegades, la lectura d'un llibre ens pot corprendre, ens emociona, pot agafar-nos del bracet i endinsar-nos en una lectura apassionant, dura i crítica, però que no ens deixa indiferents. Així és com ho han expressat el nostre grup de lectura. Ha agradat moltíssim, però també ha colpit i fins i tot ha desagradat i ha generat incredulitat en el relat i la trama. Tothom coincideix que fan falta referents i algunes lectores ja han esmentat situacions viscudes en relació a una estada o residència al País Basc. El pensament de la seva gent i la seva història té un punt de duresa que es sensibilitza molt. Aquest fet ha comportat que hi hagi llibres relacionats amb la temàtica que algunes lectores ja havien llegit i que consideren que la seva lectura és més aclaridora per arribar a entendre Pàtria. El dolor, l'amor, l'amistat, la fidelitat a un país, a uns ideals, la soledat de l'ésser humà, la ràbia, la impotència, ens condueixen a una lectura molt ben travada des del més pur estil literari. El relat ens narra amb un estil nu que deixa entreveure el punt de vista de les dues bandes, l'enfrontament i el prendre partit d'una manera o altra en un petit poble on tothom es coneix. Així, dins d'aquest correlat, es genera molt de dolor en els personatges, davant de les moltes vides perdudes. L'acció i reacció del clero, els empresaris, els obrers, la gent del poble, la relació d'amistat entre dues famílies, la història d'amor d'una mare cap al seu fill. El llibre pretén expressar com es viu en un rerefons matriarcal dins tot un entramat social i polític, i en aquest context els individus queden retratats cap a un determinisme que sembla que no els deixi opció. I és això el que planteja l'autor, l'opció que molts cops, com a éssers humans, triem o s'esdevé en les nostres vides i que ens pot deparar, a vegades, un destí incert i temerari. Els adjectius que s'han adjudicat a Pàtria, com a conclusió, són brillant, dur, terrible, cert, incert, dolorós, comprensible, apassionant. La nota és un 8,57.
Imagina't, un 8,57, eh? Vam estar aquí discutint si posàvem un 9.
Sí.
No, vam dir, toca un 8,57 o un 8,57.
Sí, vam ser objectives amb la nota, no? Vam dir no pugem ni baixem, el que sigui.
Tu què et sembla? Hi ha bon ambient amb el club de lectura?
Jo crec que és un ambient molt distès, en què tothom expressa la seva opinió i és molt escoltada per tothom i respectada, no? Vull dir, encara que hi hagi una persona que tingui un punt totalment de vista oposat al que pugui tenir una altra persona, una altra lectora, doncs se li respecta i bé, molts cops se li pot contradir d'una manera raonada, no? I això penso que és la part interessant, no?, d'aquest club.
Exacte. Vam tenir sort amb aquests dos llibres perquè són els dos llibres d'estiu que la Nuri, la bibliotecària, la Nuri Estadella, va poder aconseguir i hem tingut doncs, tot l'estiu per llegir-los i ha estat un èxit, perquè són llibres, són dos llibres molt diferents, però els dos molt bons.
Sí, no? Són molt interessants tots dos.
I quin llibre hi ha per aquest mes?
Per aquest mes tenim L'amiga genial, de l'Helena Ferrante, que és una història que dibuixa un retrat subtil sobre l'amistat femenina i que deixa veure, doncs, aquesta relació entre dues amigues, doncs, durant tot un trajecte, doncs, llarg, no? I que, bé, penso que és molt interessant i molt, molt atractiu.
Ara és el que la gent està llegint, doncs, quan l'acaben i hàgiu fet el club de lectura, ens tornem a trobar i tornem a parlar d'aquell llibre, si et sembla bé.
Sí, sembla molt bé.
Oh, i tant, nosaltres encantades.
I nosaltres també.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Maria Rosa.
Gràcies a vosaltres.
Ens tornem a trobar.
Despullat vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions, no tinguéssim-me per res, tants anys i només he après que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc. Em convides a dinar i a mitjà pet me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on, tot a mitges, cap per avall, tot fet i deixat estar.
Persones que eduquen, amb Montse Bosch i Filo Ferrer. Els diumenges, a l'Espluga FM Ràdio, parlem de persones que eduquen.
I ara, per acabar, un apunt sobre dos llibres que us volem recomanar la Filo i jo. Tots dos us els volem recomanar vivament perquè són persones o que són d'aquí o vinculades fortament aquí. El primer us el presentaré jo, que és ahir es va presentar el llibre de la Carme Martí. És el seu tercer llibre, es diu El camí de les aigües. Us el recomanem perquè és la història de Maria Badia, de la seva iaia, de la seva, que era cuinera, va anar a Barcelona i aplega aquest llibre tota la història, no, no només d'aquest personatge femení, sinó també del nostre país, no? I crec que és un llibre que, si coneixeu la Carme Martí, que autora d'Un cel de plom i del seu anterior llibre, us agradarà moltíssim aquesta història. Us la recomanem vivament tant la Filo com jo.
Molt bé.
És una exclusiva de fa una hora i alguna cosa. A veure, la coberta aquesta és una fotografia de l'arxiu del Museu de la Vida Rural. Aquí només hi ha una part, és sencera, i és de servei. Aquesta noia és una cambrera. És una foto molt maca que havíem vist altres vegades i jo la vaig proposar. Potser també costa trobar fotografies del servei perquè no se'n feien. I ara quan hem entrat, a veure si veig el senyor Lluís. El senyor Lluís, si vol explicar vostè, jo encantada. Vull explicar, doncs, que hi ha moments bons i que ha sigut molt dolorós retallar certes coses, perquè és el que deia, no? Que cada història em creixia com de l'Albert en molts aspectes. Està inspirat en la vida de la iaia, però jo crec que és donar veu a tantes dones anònimes que es van fent fart de treballar, que van tirar les cases endavant i sempre queden apartades per la història que fins fa uns anys només l'escrivien els homes, no? I crec. Ahir vam fer la presentació a la premsa i hi havia la de Parellada i va agafar un fragment que jo, clar, de tantes pàgines ja ni ho recordava, no? I llegeixo. La il·lusió de la República la van canviar per la por l'octubre del 1934, quan el general Batet va atacar la Generalitat i el president Lluís Companys i els consellers van ser empresonats. Es vivia en un estat d'excepció i es va suspendre el govern autonòmic. El seu dia a dia no va canviar gaire. A la cuina sentia més que cap altra cosa estabilitat. Ho dic perquè hem passat molts anys, estem com estem. Ara, en el moment de presentar la novel·la, a vegades ho dèiem, no? Sembla que amb la intensitat que estem vivint aquests dies sigui banal, no? De dir, ostres, a les xarxes presento una novel·la, no sé què, no? Però d'altra banda, doncs, reivindicar com un cel de plom la memòria i la literatura, no?, per intentar transmetre, no oblidar el que vam viure, i aquí, bueno, lligat amb dues històries molt, molt diferents.
I l'altre llibre és del Joan Render, que l'acaba de publicar, es diu Els anys de la serp, després de molts anys de no escriure llibres. Reflexiona sobre el moment que viu el país, sobre el paper d'Europa i sobre el paper de la intel·lectualitat i del món de la cultura. La veritat, jo, cap dels dos llibres s'acaben d'estrenar i no els hem llegit. Ja en parlarem, no? La Montse ja va molt avançada perquè ha fet una mica de... una cosa que en diuen d'acompanyar, no? O sigui, molta gent que escriu té uns bons amics lectors i ben amics que mentre van escrivint els assessoren i els comenten com va, no? Montse, tu formes part de l'equip aquest.
Bueno, però aquest cop no tant com en l'anterior novel·la, eh? Però sí que havia llegit un bon tros del Camí de les Aigües abans de que estigués publicat, i per això sé que és deliciós.
Molt bé.
I bé, i per acabar, que ens queden 5 minutets, us voldríem llegir unes paraules de Joan Manuel del Pozo, que és un filòsof que va ser conseller d'Educació i Universitats durant el tripartit, i al qual se li va preguntar aquesta setmana, doncs, arran de totes les declaracions que s'han fet dient això, que l'escola catalana doctrinava. Una de les preguntes que se li van fer és: l'escola ha d'estar al marge del que està passant socialment en el lloc on està aquesta escola? I ell va dir, l'escola no pot quedar al marge dels conflictes socials del seu temps, no? I llavors li van preguntar per què, no? I la resposta d'aquest filòsof, de Joan Manuel del Pozo, va dir que l'escola té l'objectiu, no?, de formar persones, i les persones es formen sabent què passa al seu entorn, no? I han de tenir esperit crític, i perquè tinguin esperit crític aquests nens i nenes, el que s'ha de fer és explicar-los què passa, i això no vol dir adoctrinar, sinó explicar per què estan, de què estan envoltades, no? Una mica us llegiré un trosset molt curtet que diu ell, com podem fer que els nens tinguin esperit crític, no? I ens diu: una aula ha de ser una comunitat de diàleg. El docent el que ha de fer és de promotor, i tothom hi ha de ser convidat a intervenir, intercanviar paraules, posar-se d'acord i també crear desacords, no? Per ell és molt important que els nens sàpiguin preguntar-se què estàs fent i si ho fas bé, i el professor també ha de fer això. Això és bàsicament una mica, seria una mica l'apunt en aquest programa d'avui, no?
Molt bé. Yeah? Ja acabem.
Acabem.
I fins aquí, doncs, el programa Persones que eduquen, d'aquest quart diumenge d'octubre. Gràcies per haver estat tota aquesta estona amb nosaltres. Us hem acompanyat la Montse Bosch i jo mateixa, i el control tècnic Miquel Moya. Miquel, moltes gràcies. Nosaltres tornarem el dia 5 de novembre.
Us desitgem bon diumenge i bona setmana. Que tot us vagi bé i que les persones que us estimin us omplin de petons ben dolços.
Persones que eduquen. A l'Espluga FM Ràdio. Persones que eduquen. Amb Montse Bosch i Filo Ferrer.
Reculli l'aire al seu pas. Recorre el món i sentir el cel a l'abast. Haurem pogut viure el que havíem somiat, sense res més que una guitarra entre les mans. I no hem mirat enrere mai. Hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat de caminar. Que tot et vagi bé. Que trobis tot allò que busques. Que et sigui lleu la direcció. I vinguin plens de melodies els nous dies. Que siguis fort. Que tot et vagi bé. farem mil carreteres plegats. La lluna roja i les sirenes del mar, els gratacels de les més grises ciutats i les estrelles sobre el riu, el cor de la casa amb mans. I a poc ens hem fet grans. Hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat de caminar. Que tot et vagi bé. Que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i vinguin plens de melodies els nous dies. Que siguis fort, que tot et vagi bé. Que tot et vagi bé. Si plores quan la ciutat dorm, que una vella cançó porti de l'infinit.